Bona tarda. Ara són les 2 del migdia. Dilluns, amb noves revelacions de la guerra bruta que el govern del Partit Popular va fer contra l'independentisme per mirar de desacreditar el procés. Avui han sortit a la llum, gràcies a una investigació periodística de La Vanguardia i el diari Oponés, que Mariano Rajoy, aleshores president del govern espanyol, estava al corrent del que es va conèixer després com a Operació Catalunya. El líder popular va posar al seu servei la cúpula policial pels seus tripijocs contra l'independentisme. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda.
La investigació revela que l'expresident espanyol i exlíder del Partit Popular aleshores estava al corrent dels informes que feia la policia amb acusacions falses contra independentistes.
Els informes arribaven a la taula del Ministeri d'Interior, liderat aleshores per Jorge Fernández Díaz, i era aquest qui els feia arribar Rajoy en sobres tancats a través dels seus escoltes. Els informes haurien barrejat informacions confidencials amb dades tergiversades o directament falses per fonamentar acusacions inventades a dirigents polítics catalans, i el ministre decidia què se'n feia. Després de passar per les mans de Rajoy, la majoria d'aquests informes acabaven filtrats a la premsa fi a l'executiu del Partit Popular.
I el govern espanyol, l'ha comandat pel PSOE, ja ha demanat que s'investigui fins a les últimes conseqüències. Ho deia avui el president Pedro Sánchez a Ràdio Nacional.
Esto demuestra la necesidad de que se abra esa investigación en las comisiones parlamentarias y se llegue, en fin, hasta las últimas consecuencias en la aclaración de uno de los hechos más lamentables y vergonzantes de la historia democrática de nuestro país.
De la seva banda, de moment, el PP manté silenci i cap dels seus líders ha obert boca avui per valorar aquesta qüestió, que des dels partits catalans no els sorprèn gens. Escoltarem avui, per tant, totes les reaccions a aquesta investigació. I encara en política, els alcaldes de Junts, després del debat general de la setmana passada arran dels pactes amb el PSOE, matisen el seu discurs, i des de Ràdio Estel avisen que no es pot vincular immigració amb seguretat. L'alcalde de Calella, Marc Buch, en parlava des dels micròfons d'aquesta casa.
De seguida t'assenyalen, però nosaltres en cap cas, i això és molt important, no es pot vincular mai immigració i seguretat, perquè això no hem fet mai ni ho farem mai nosaltres.
Tot això passa en un clima laboral encès al carrer, on continuen les protestes de treballadors de sectors diferents. Avui han començat a fer vaga indefinida els treballadors del telèfon d'emergència 112 a Barcelona.
Els empleats es queixen de la gestió que fa l'empresa adjudicatària del servei, que els provoca una sobrecàrrega de feina. També protesten per la precarietat laboral que asseguren patir i pels casos d'assetjament sense resoldre.
Avui parlarem amb els responsables sindicals del 112 a Barcelona en directe per entrar al detall de les seves reivindicacions, que han començat avui. És que la vaga és indefinida, com la que des del mes de desembre fan part del personal de la sanitat pública. El dia 27 d'aquest mes tornaran als carrers els tècnics sanitaris, que tampoc veuen amb bons ulls el preacord per al nou conveni de l'Institut Català de la Salut.
Un preacord classista, injust i discriminador. I, per tant, el que ha fet és surar totes les tensions que hi ha al sistema portant a dintre.
Tot això està passant en el mateix dia que han començat una nova tongada de talls al servei de Rodalies per les obres del corredor mediterrani. Uns talls a l'R4 que, com és habitual, venen acompanyats de les protestes dels usuaris.
Em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document, però no sabia. Fora del grup de classe no em vaig enterar.
I és que Renfe només ha comunicat aquests talls per part de la companyia. S'ha fet només 3 dies d'antelació.
Així doncs, des d'avui no circulen trens entre Vilafranca del Penedès i Sant Vicenç de Calders. Els talls es fan entre setmana a partir de les 8 del matí i les 7 de la tarda i entre 9:45 i 10:45 de la nit. En aquesta franja s'haurà de fer el trajecte amb els autobusos que ha habilitat Renfe.
Per ser uns talls de servei que comencen just també el dia en què entren en vigor les noves tarifes i que per tant, és més car que ahir viatjar en transport públic per Catalunya. I avui, al bloc dels esports.
Levantar al filo de Real la Copa, lo hace Nacho, capitán del Real Madrid. Alegría.
El Barça cau 4-1 contra el Real Madrid i perd, per tant, la Supercopa d'Espanya. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Derrota dura contra els blancs, que van ser superiors. Especialment inspirat va estar Vinícius, que va signar un hat-trick. L'equip de Xavi ja és a Barcelona i demà torna als entrenaments per preparar el partit de Copa amb Unionistes.
I avui estarem molt pendents de Londres, on s'entreguen els premis de Best.
Si no hi ha sorpreses, Aitana Bonmatí serà proclamada millor jugadora de l'any 2023. Competeix amb l'ex-laurana Jenny Hermoso i la colombiana Linda Caicedo. Els també culers Cata Coll i Jonathan Giraldez estan nominats a millor portera i millor entrenador.
Veurem què acaba passant. D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat. Abans, avui comença la setmana dels barbuts, que la sabidoria popular diu que ha de ser la més freda de l'any, però que el temps sembla anar cap a una altra banda. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Al llarg de les properes hores tindrem precipitacions a les comarques del Pirineu. Unes precipitacions aquest matí ja han caigut de forma feble a punts de la Vall d'Aran, nord del Pallars, del Principat d'Andorra, però que al llarg de la tarda afectaran bona part de la serralada pirinenca. La resta de Catalunya augmenten els núvols, però de precipitacions no n'esperem. Núvols més abundants cap a les comarques comarques de la meitat nord i moltes més clarianes a les comarques del sud, amb unes temperatures màximes suaus. De fet, avui s'esperen valors entre els 14 i els 19 graus, aproximadament. De cara a demà, doncs, al matí tindrem més boires a les comarques de l'interior, unes boires que a poc s'aniran aixecant, però que al Pla de Lleida seran més persistents. Demà baixaran les temperatures i tindrem nuvolositat variable durant tot el dia. No s'esperen precipitacions i, això sí, les temperatures seran un pèl més baixes que les d'avui.
Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Mariano Rajoy va posar la cúpula policial al seu servei des del seu govern per desacreditar mitjançant investigacions falses als seus rivals polítics, com ara els líders del moviment independentista de Catalunya. Segons una investigació que ha fet La Vanguardia, el diari oponès i que també publica el Nacional.cat, l'operació va estar activa durant 5 anys al marge de la llei i utilitzant recursos públics.
L'aleshores ministre de l'Interior, el català Jorge Fernández Díaz, era qui centralitzava tota la informació i dirigia aquesta anomenada Operació Catalunya. Ho feia des del seu despatx al Ministeri de l'Interior i amb la complicitat i l'ajuda dels principals caps de la policia espanyola, com el director adjunt operatiu Eugenio Pino, que era l'interlocutor directe del ministre. Un dels seus col·laboradors més estrets va ser Daniel Di Alfonso, que llavors era director de l'Oficina Antifrau de Catalunya. Ell es va encarregar de recollir informació sobre independentistes que després enviava al ministeri comandat per Fernández Díaz.
Aquesta investigació periodística també revela que tots els informes que es feien amb aquestes acusacions falses a independentistes recorrien diferents despatxos de la Moncloa, del govern del Partit Popular, i el mateix ministre de l'Interior les feia arribar a Mariano Rajoy, aleshores president, amb un sobre tancat i a través dels seus escortes.
Això vol dir que l'expresident espanyol estava al corrent i coneixia cada passa que es feia en aquesta Operació Catalunya, malgrat que ell sempre ho ha negat, i és que bona part de la informació que arribava al Ministeri de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, la introduïa en sobres blancs tancats, la donava als seus escortes i ells mateixos la duien fins a la Moncloa per entregar-la en mà al propi Mariano Rajoy.
L'actual govern espanyol ja ha reaccionat a aquesta informació. El president espanyol Pedro Sánchez creu que és una demostració més de com el PP feia servir les anomenades palanques de l'Estat i assegura que aquestes pràctiques ja han quedat enrere.
Bueno, a mí me parece que lo que demuestra es hasta qué punto el Partido Popular, cuando está en el gobierno, utiliza las palancas del Estado. Desde que nosotros llegamos al gobierno de España no se utilizan estas palancas del Estado para nada.
El propi Partit Popular manté el silenci avui sobre aquesta qüestió i cap dels seus representants s'hi ha referit aquest dilluns. Tampoc el president Alberto Núñez Feijóo, que avui oferia una conferència al Fòrum Europa, on ha mirat de desviar l'atenció parlant de l'amnistia i també de la crisi ambiental dels pèlets a les costes de Galícia. Mentrestant, des de Catalunya, la majoria de partits, inclús Ciutadans, condemnen aquests fets i consideren que no és lícit espiar l'independentisme per motius polítics. Més detalls, Judit Casellas, bona tarda.
Sí, bona tarda. El PSC comparteix fil per randa el discurs del president del govern espanyol. La portaveu Elia Tortolero veu inacceptable aquest tipus de pràctiques i assegura que això no es tornarà a repetir mentre el PSOE lideri la Moncloa.
Demostra fins a quin punt el Partit Popular, quan està al govern, utilitza les palanques de l'Estat per perseguir adversaris polítics.
Esquerra i els comuns també carreguen amb contundència contra els fets, uns fets que no els sorprenen perquè no és la primera vegada que es coneixen maniobres il·legals del PP contra l'independentisme. S'hi han referit Raquel Sanz i Joan Mena, respectivament.
Tenen una oportunitat per arribar fins al final per condemnar aquestes pràctiques il·legals en forma d'Operació Catalunya, en forma d'Operació Pegasus, amb aquests espionatges que, com deia, hem patit els independentistes pel simple fet de ser independentistes i que fins i tot han patit presidents de la Generalitat.
El que sí que ens agradaria és que el senyor Feijóo, com a màxim responsable del Partit Popular a Espanya, avui surti, doni la cara, es desmarqui d'aquestes actituds i condemni la utilització per part del Partit Popular d'aquests aparells de l'Estat.
Mentre que Ciutadans assegura que l'independentisme serà de vèncer de forma democràtica i no amb operacions al marge de la llei, ho explica la portaveu Isabel Martínez.
El separatismo se le gana con el imperio de la ley y con el Estado de Derecho. No hay atajos para luchar contra la corrupción y tampoco hay trampas o pues, medidas rápidas para afrontar conductas delictivas.
Caldrà veure si el PSOE ara està a favor de citar Rajoy a declarar a la Comissió d'Investigació sobre l'Operació Catalunya. Fins ara s'hi havia oposat.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues dues i deu minuts, més qüestions polítiques. Els alcaldes de Junts rebaixen el discurs i diuen ara que no es pot vincular la immigració amb la inseguretat. Ho ha dit avui l'alcalde de Calella, Marc Buch, que és el batlle que va liderar la protesta a finals d'any per demanar mesures concretes per acabar amb la multireincidència d'un grup de delinqüents del seu municipi. Són declaracions que feia Marc Buch avui a Ràdio Estel.
Quan surts del discurs bonista, doncs de seguida et tinguen d'extremista, no? Quan surts del marc que marquen doncs, certes tendències polítiques, doncs de seguida et volen estigmatitzar, de seguida t'assenyalen, però nosaltres en cap cas, i això és molt important, no es pot vincular mai immigració i seguretat, però això no hem fet mai ni ho farem mai nosaltres.
L'alcalde de Calella, de Junts, també ha volgut desmarcar-se de Sílvia Orriols, l'alcaldessa de Ripoll, i l'acusa d'aprofitar la situació per donar-se a conèixer. Precisament sobre la posició dels juntaires n'ha parlat Joan Ignasi Elena, conseller d'Interior. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
S'ha de parlar d'immigració? Sí. Sense embuts? Naturalment. S'ha de parlar de seguretat? Sí. Sense embuts? Sí. D'educació i de tots els àmbits. Ara, barrejar-los jo crec que és fer el caldo gros als qui volen fer d'això un arma electoral, no? I jo no crec que això sigui positiu.
De la seva banda, els comuns acusen a Junts de fer un discurs racista quan demanen que els migrants multireincidents siguin deportats al seu país d'origen. Consideren, per tant, des dels comuns, que la proposta de Junts és una forma de jutjar les persones pel seu origen i no pel delicte que han comès, i per això estan en contra d'aquesta proposta. Hi ha una notícia més encara en clau política, i és que la líder de Sumar i vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, es reunirà amb el papa Francesc el dia 2 de febrer.
Serà la segona trobada entre tots dos després de la que ja van mantenir el desembre de 2021, la qual van parlar dels efectes de la guerra d'Ucraïna, la concepció del treball i el canvi climàtic. Díaz ha destacat la bona relació que manté amb el pontífex i ha aplaudit el seu compromís en la defensa de la dignitat del treball, la seva visió educativa i la lluita contra el canvi climàtic.
Estel migdia.
Més qüestions. La Generalitat farà 1.700 pisos socials a Barcelona. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capilla, després de firmar el conveni amb l'Ajuntament de la capital catalana. El govern de Jaume Collboni ja ha cedit, per tant, les primeres 11 parcel·les municipals perquè el govern hi aixequi els primers 600 habitatges. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Territori preveu destinar gairebé 83 milions d'euros per construir aquesta primera fase d'habitatges socials. L'acord preveu reservar el 30% d'aquests pisos per a joves menors de 35 anys. L'Ajuntament també podrà reservar una altra part d'aquests habitatges als usos socials que el govern municipal consideri. L'objectiu d'aquest acord és ampliar el parc públic d'habitatge de Barcelona amb pisos de protecció oficial, habitatges de lloguer assequible i allotjaments dotacionals per a col·lectius amb necessitats especials. Ara mateix, el parc d'habitatge públic de la capital catalana és d'11.500 pisos, segons les dades de l'Ajuntament barceloní.
Gràcies, Pau. I avui han declarat davant del jutge les responsables de la residència geriàtrica Fiella de Trem, per una de les dues causes que tenen obertes per la mort de 64 residents durant un brot de coronavirus que hi va haver en aquest centre al novembre de l'any 2020.
L'exdirectora i l'exresponsable d'Higiene Sanitària tenen dues causes obertes, una és per un delicte d'homicidi imprudent i tracte degradant per la mort dels ancians i l'altra per un delicte contra la seguretat dels treballadors. La responsable d'Higiene del centre s'ha acollit al seu dret de no declarar. La causa s'està allargant més del que és habitual i per això les parts acusatòries diuen que són les defenses les que hi posen traves. És l'advocat de l'acusació particular, Xavier Prats.
Sempre s'ha intentat, per part de les defenses, pues, presentar escrits i presentar tràmits per intentar allargar la causa. No? S'han fet molts testimonis, estem en la causa avui de la causa dels treballadors i pensem que també a partir de demà s'obrirà la causa també del homicidi imprudent, que nosaltres on tenim més responsabilitat i on portem les víctimes perquè s'acabi fent justícia per aquests morts.
Canviem de qüestió, dèiem a la portada, noves protestes laborals. Avui qui ha començat una nova vaga indefinida són els treballadors del telèfon d'emergència 112, que fan la seva feina des de l'edifici de Barcelona. Els treballadors de Reus també estan en vaga des del mes d'agost, però en aquest cas només protesten els caps de setmana.
La protesta que ha començat avui vol denunciar la gestió de l'empresa subcontractada per la Generalitat per oferir aquest servei, en concret la falta de personal en períodes vacacionals que genera, segons Comissions Obreres, una sobrecàrrega de treball. L'altre centre del 112 a Catalunya, el de Reus, també està de vaga des del mes d'agost, però només protesten els caps de setmana. Per la vaga de Barcelona, la Generalitat ha imposat uns serveis mínims del 85%.
I saludem a aquesta hora en Borja Tapia, ell és delegat de la secció sindical del 112 a Barcelona del sindicat Comissions Obreres. Senyor Tapia, bona tarda, moltes gràcies. Borja Tapia, el delegat sindical del 112 a Barcelona, el tenim, bona tarda. Mirarem de recuperar aquesta connexió. En tot cas, és una vaga que continua les protestes, que comença just el dia en què continuen també les protestes del personal sanitari. La plataforma sindical Vaga Unitària contra el preacord del conveni de l'ICS ha convocat una manifestació pel proper 27 de gener.
La protesta pretén reivindicar una sanitat pública de qualitat i rebutjar el nou conveni pactat amb els sindicats majoritaris. La plataforma diu que el preacord és injust i classista perquè, segons calcula, dels 320 milions d'euros que el govern vol destinar a millorar l'anterior conveni, el 52% serà pels metges.
Mentrestant, aquesta setmana seran dies de protestes als carrers, perquè avui han començat també els tècnics sanitaris tallant l'avinguda Diagonal a primera hora del matí.
La protesta ha complicat la circulació per aquesta principal via d'entrada i sortida de la capital catalana. Demà tenen previst manifestar-se des de l'Arc de Triomf a la seu de l'ICS, que està ubicada a la cantonada de Gran Via amb el carrer Balmes. Dimecres faran una marxa lenta entre la plaça Karl Marx i l'avinguda Reina Maria Cristina, i dijous convoquen una manifestació entre el CUAP Casernes i el CAP Sant Andreu.
Mirem ara si de recuperar la contacte amb Borja Tàpia, delegat de la secció sindical del 112 a Barcelona, treballadors que avui han començat aquesta vaga indefinida. Senyor Tàpia, bona tarda, moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, què és el que està fent malament l'empresa que us ha portat a començar aquesta vaga indefinida?
Doncs des de... Bueno, per fer una mica d'històric, el 2020 fins a març de 2021 ja vam tenir una vaga, que es va finalitzar el març de 2021, com hem indicat, on es van pactar certs punts, sobretot el més gran, no? Com a tal, seria un bon dimensionament d'un servei tan essencial com pot ser el 112, no? Que és la primera barrera que tenim al ciutadà. I l'empresa, des d'aquesta finalització, doncs, ha anat sempre un pas per darrere del que realment s'havia pactat. O sigui, marxen molts treballadors i ells només contracten el just necessari dels que marxen. Llavors, pues, durant aquest període de temps, la plantilla s'ha anat cremant i per això hem demanat... Bueno, això, juntament amb, bueno, condicions laborals molt precàries a nivell econòmic, sobretot.
I la Generalitat, què hi diu? Tot això, heu pogut parlar amb ells, que són al cap i a la fi els titulars d'aquest servei?
De moment encara no hem pogut parlar. Estem pendents, sobretot, de, bueno, a veure si aquest mes, teòricament, el Departament d'Interior hauria de donar resolució a un estudi que porten ja bastant temps, mirant la viabilitat de si es pot internalitzar o no el servei del 112. Però a dia d'avui encara no tenim res.
Ja per acabar, Borja, aquestes pràctiques de l'empresa que dieu que fa aquesta sobredimensió de treball, com afecta el servei d'emergències, no als treballadors, sinó de cara als ciutadans, el servei que doneu vosaltres als ciutadans?
Doncs es van perdent trucades. Està clar que entenem que no les suficients, no? Perquè sortís tot aquest rebombori. Però, bueno, sobretot afecta molt més a la qualitat. Tinguem en compte que això cada vegada s'unifica tot, totes les emergències s'unifiquen més amb el 112, si has de trucar a la policia, a sanitat, etc. I les condicions són les mateixes, els treballadors són els mateixos, llavors hem d'atendre moltes més trucades i per ende, com a tal, pues, hi ha gent que s'ha d'esperar. I a vegades, pues, clar, la gent no hi ha temps, en una emergència no hi ha temps d'esperar.
Borja Tàpia, delegat de la secció sindical del 112 a Barcelona, Comissions Obreres, gràcies avui per atendre la trucada de l'Estel Migdia. Que vagi bé aquesta vaga. Bona tarda.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Més qüestions. Avui és el primer dia que no circulen els trens de la línia R4 de Rodalies entre les estacions de Sant Vicenç de Calders, això és el Vendrell, i Vilafranca del Penedès, en totes dues direccions per les obres que DIF fa per implementar el corredor mediterrani. Com a alternativa, Renfe ha habilitat un servei d'autobusos en parada a totes les estacions, però els usuaris han lamentat, com ja és habitual, la falta d'informació prèvia.
Parece pues mal porque uno llega ya a la estación y no tiene información a veces de nada.
Em vaig informar ahir al grup de classe perquè algú va enviar el document, però no sabia, fora del grup de classe no em vaig enterar que hi havia aquest servei.
La companyia que opera aquest servei, Renfe, es defensa i diu que va anunciar el tall el dijous de la setmana passada, és a dir, només 3 dies abans.
En tot cas, des d'avui la línia estarà tallada de dilluns a divendres de les 8 del matí a les 7 del vespre i també de 9:45 a 10:45 de la nit. Els trens sí que funcionaran de manera normal a primera hora fins a les 8 del matí, a última hora de la nit i també els caps de setmana. Els trens de l'R4 començaran o acabaran a Vilafranca del Penedès i caldrà agafar un autobús que farà el trajecte per carretera amb parades també al Vendrell, l'Arbós i els Monjos.
D'altra banda, des d'avui també és més car viatjar amb transport públic a Catalunya. Les noves tarifes aprovades per l'ATM han entrat en vigor avui dilluns.
El bitllet senzill d'una zona es paga avui 15 cèntims més car i ja costa 2,55 euros. La T casual d'una zona tindrà un preu de 12,15 euros i la T usual i la T jove bonificades amb un 50% passen dels 20,40 euros del 2023 als 21,35 i 42,70 respectivament aquest 2024. Les targetes comprades abans del 14 de gener seran vàlides fins al 30 d'abril.
I encara una punt més sobre mobilitat. L'aeroport del Prat frega ja els 50 milions de passatgers. Els va fregar aquest 2023 que acabem de deixar enrere. Tot i aquesta xifra, que és força elevada, el principal aeroport català no ha assolit encara les xifres que tenia abans de la pandèmia.
L'any 2019, abans de l'arribada del coronavirus, que va portar una forta davallada de vols, pel Prat hi havien passat 52 milions de passatgers. Aquest 2023, que acabem de deixar enrere, el nombre de passatgers ha estat de 49,9 milions.
I mirada a la borsa, perquè la companyia Grifols ha tornat a créixer avui als mercats. Tot plegat després d'insistir que la venda del 20% de la xinesa Shanghai Rise al grup Haier, per valor de prop de 1.600 milions, aniran destinats íntegrament a reduir el deute d'aquesta multinacional catalana.
Les accions de la companyia catalana estaven a 9,46 euros a primera hora d'aquest dilluns, un 7% per sobre del tancament de divendres. L'empresa va perdre la setmana passada prop del 40% del valor en borsa després de la publicació de l'informe de Gotham City Research que l'acusava de maquillar els comptes.
I acabem aquest bloc explicant-vos que la Universitat de Girona i la Universitat Pompeu Fabra han participat en un estudi neurocientífic que ha de permetre millorar el diagnòstic de l'Alzheimer i el seu posterior tractament.
Es tracta d'un treball conjunt entre investigadors del Center Brain and Cognition de la UPF i el grup de recerca Visualització Realitat Virtual i Interacció Gràfica de la UDG. L'estudi ha aportat novetats rellevants sobre la dinàmica i interacció de les proteïnes beta-amiloide i tau que causen la malaltia i l'impacte que té cadascuna en els diferents estadis. D'aquesta manera es podrà avançar en la recerca del diagnòstic, però també dels tractaments amb nous biomarcadors un cop s'ha detectat la malaltia.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Comencem a aquesta hora els esports parlant del Barça, que ja és a Barcelona després de perdre ahir, Pol, la Supercopa d'Espanya.
Avui jornada de descans, demà tornen els entrenaments i és que el Madrid va ser superior des de l'inici de la Supercopa d'Espanya. Els primers 10 minuts del partit, el conjunt de Carlo Ancelotti ja guanyava per 2-0 amb dues dianes de Vinícius. El mateix brasiler signava el hat-trick des dels 11 metres al minut 39. Una estona abans, Lewandowski retallava distàncies pels blaugrana a la segona meitat, però el gol de Rodrigo al 64 i l'expulsió d'Araujo al 71 van fer abaixar els braços als de Xavi, que no van poder repetir la gesta de l'any passat. El tècnic de Terrassa va demanar perdó al final del maig.
Tenim la il·lusió, l'esperança, però és insuficient, ja et dic, demanar honestament i sincerament disculpes a l'afició, perquè aquesta no és la imatge que ha de mostrar el Barça en una, sobretot en una final, no?, contra el Madrid.
El capità del Barça, Sergi Roberto, veia el got mig ple, també un cop acabat el partit.
Tenemos que mejorar muchas cosas para darnos cuenta que si queremos competir para las tres competiciones, pues hay que dar mucho más. Y lo bueno, entre comillas, es que todavía nos quedan tres competiciones en juego y tengo confianza plena en el entrenador y en el equipo para sacarlo adelante.
I d'aquestes tres competicions, una és la Copa del Rei. Dijous visita el camp de l'Unionistes de Salamanca als vuitens de final del Torneig del Cao.
Tornant a la Supercopa, va ser un partit on Vinícius va ser la cara i la creu.
Sí, el jugador del Madrid va ser, sens dubte, l'MVP del maig amb tres gols, una excel·lent actuació individual, però també va protagonitzar un gest quasi al final del partit que no va sentar gens bé a la banqueta blaugrana. Al final del maig, el davanter brasiler va fer el gest del 4-1 amb les mans i va generar una esbroncada que, això sí, no va anar a més. Un cop acabat el partit, i atenció a aquestes paraules, va dir això.
Yo no soy un santo, a veces hablo demasiado, a veces hago regate que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar y me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
Parlava del míster i és que Vini va rebre la reprimenda del seu entrenador Carlo Ancelotti, a qui no li agraden les faltes de respecte al camp. De fet, es queixava l'italià d'algunes passades de tacó ja amb el marcador encarrilat. L'escoltem.
A mi el tacó no me gusta. Lo ha hecho Vinicius, lo ha hecho Bellingham. A mi no me gusta. Solo esto le he dicho. No ser el tacó, no necesitamos.
Són declaracions a Movistar Plus.
Encara en futbol, a Montilivi, a Girona, s'omplirà per rebre de la Reial Societat malgrat la desfeta de l'equip contra l'Almeria.
Sembla que l'empat contra el Coent no ha desmoralitzat els seguidors del Girona, que han tornat a penjar el cartell de sold out pel maig del 3 de febrer contra la Reial Societat, tot després de l'empat a res contra l'Almeria i sense l'Eix, que va ser expulsat per primera vegada a la seva carrera esportiva. Un cop finalitzat el partit, Michel admetia el mal joc realitzat pels seus futbolistes, tot apuntant que l'Almeria fins i tot hauria merescut més.
No, lo millor del partit és el punt, perquè hem fet un partit molt dolent i l'Almeria ha merescut més, molt més. Nosaltres no hem estat en el partit.
Són declaracions d'Esport 3. El Girona segueix líder en solitari de la primera divisió a l'espera del que faci el Madrid, que té un partit menys per la Supercopa d'Espanya.
I molt pendents d'aquesta nit, on s'entreguen els premis de BES que reconeixen els millors jugadors de l'any 2023.
I si no hi ha sorpreses, Aitana Bonmatí guanyarà el guardó en categoria femenina després de ser campiona d'Europa amb el Barça i del món amb la selecció espanyola femenina, a més de pilota d'or, que l'acredita com a millor jugadora de l'any. També està nominada l'exjugadora del Barça, Jenny Hermoso. En categoria masculina, el noruec Erling Haaland parteix com a favorit en un guardó que lluitarà amb Leo Messi i Kylian Mbappé. Com a millor portera, la blaugrana Cata Coll està nominada i Jonathan Giraldez es troba també entre els finalistes a millor entrenador femení. Pep Guardiola ho fa a la categoria masculina. La gala se celebra avui a Londres a 8:45 de la nit.
I pel que fa al futbol de seleccions, atenció en darrer apunt, és que la selecció espanyola masculina i la brasilera disputaran un partit amistós contra el racisme i la violència al futbol.
Serà el proper 26 de març a l'estadi Santiago Bernabéu de Madrid. Sota el lema Una mateixa pell, el maig busca reforçar el compromís contra la violència i el racisme al món del futbol i la bona sintonia entre les dues federacions. Fa més d'una dècada que amb dues seleccions no s'enfronten. El darrer cop va ser l'any 2013, a la final de la Copa Confederacions.
Canviem d'esport, parlem també de bàsquet, on hi haurà duel català a la Copa del Rei.
Que es disputa del 15 al 18 de febrer el Martín Carpena de Màlaga amb els 8 millors equips de la primera volta de la Lliga. Barça i Baxi Manresa s'enfrontaran divendres 16 a les 6 de la tarda. La resta d'enfrontaments de quarts són el Real Madrid, Ucamp, Múrcia, Gran Canària, València Bàsquet, tots dos programats pel dia 15. L'endemà serà el torn del derbi català i de l'Unicaja Lenovo Tenerife. Pel que fa a la minicopa, la Penya i el Baxi Manresa van al grup A, juntament amb Real Madrid i Unicaja, al grup B, i seran el Barça i el Girona, emparellats amb València i Saragossa.
Parlem de motor, com sempre, el rally de cara aquests dies. Nou cop sobre la taula de Carlos Sainz, que continua fent passos de gegant per guanyar la prova.
El madrileny ha aprofitat una errada de navegació de Sebastián Loeb per guanyar-li 6 minuts més i eixamplar la seva diferència al capdavant de la general. La distància és ara de 24 minuts sobre el segon classificat. L'etapa d'avui se l'ha endut Matías Ekström, el suec. En motos, el més ràpid ha estat Kevin Benavides, seguit del seu germà, Luciano Benavides. Van Beveren ha estat tercer. Ara com ara, el líder de la general és Ricky Brabec, seguit de Ross Brach, a només 42 segons. Aquesta és la vuitena de les 12 etapes que té el rally.
I també sobre rodes a la Fórmula 1, avui dia d'anuncis.
Sí, l'equip Mercedes de Fórmula 1 ha fet oficial la data de presentació del monoplaça d'aquest 2024, que s'anomenarà F1W15. Serà just d'aquí un mes, el 14 de febrer. L'objectiu de l'equip de les fletxes platejades és acabar amb el domini que l'any passat va imprimir l'equip Red Bull. El mateix equip ha acabat amb els rumors que situaven el seu màxim responsable fora de l'escuderia i ha anunciat la renovació de Toto Wolff per 3 anys més. Una altra de les escuderies que també ha mogut fitxa és Alpine. L'equip francès presentarà el seu monoplaça el 7 de febrer, conjuntament amb el vehicle que portaran al WEC, el Mundial de Resistència.
Pels aficionats al tennis, ha començat ja el primer Grand Slam de la temporada, l'Obert d'Austràlia, amb una victòria més patida de l'esperat de Novak Djokovic i una de més còmoda de Paula Badosa.
Sí, l'actual número 1 del rànquing ATP, que a més defensa el títol aconseguit l'any passat a Austràlia, havia de suar durant 4 hores per vèncer Prismic, número 178 del món, tot i la placidesa del primer set que el serbi s'adjudicava per 6-2, feia preveure un partit relativament senzill, res de res. Prímcic, de només 18 anys, s'imposava el tiebreak durant la primera, en aquest cas la segona mànega, 6-7, i empatava el partit. Guanyava Djokovic, això sí, els següents dos sets per 6-3 i 6-4, no sense passar-ho malament. Aquesta primera jornada de l'Obert d'Austràlia deixava també el triomf menys petit, això sí, de Paula Badosa. La barcelonina s'ha imposat amb seguretat a la nord-americana Towson per 6-6-3 i deixa enrere les males sensacions en el seu retorn a les pistes.
Mentrestant, tot apunta que el retorn a les pistes de Rafa Nadal es produiria d'aquí un mes a l'ATP 250 de Doha.
Ho ha anunciat Laura Robson, l'extenista d'Eurosport, ha dit que el manacorí té plantejat jugar a Doha del 19 al 24 de febrer, un torneig menor que li serviria, això sí, per tornar a agafar ritme. Recordem que el tenista es va tornar a lesionar fa uns dies mentre buscava el bitllet a les semifinals de Brisbane contra Jordan Thompson. La lesió és menys greu i en una zona diferent a la de l'any passat.
I acabarem els esports a la piscina. La selecció espanyola de waterpolo s'ha classificat per a la final del Campionat d'Europa.
Ho ha fet en derrotar 7-4 a Itàlia, exhibició del porter espanyol Unai Aguirre, que va signar 14 aturades i que va ser el millor del seu equip. La selecció espanyola buscarà la medalla d'or demà a un 8:45 de la nit contra l'anfitriona Croàcia en una final on també està en joc anar a París 2024. El campió es classifica automàticament pels Jocs Olímpics d'aquest estiu. Espanya, campiona dels Jocs del 96 i de 3 mundials, encara però no ha guanyat cap europeu.
Estel migdia.
Acabarem avui amb la informació cultural a les llibreries. Clara Caraltó és el nom guanyador del 6è Premi Llibres Anagrama de Novel·la. Ho fa amb l'obra Com el so d'un batec en un micròfon.
L'escriptora i filòloga nascuda al Pla del Penedès ha escrit un llibre que explora els mecanismes de la seducció i de l'atracció entre contraris i planteja un joc de miralls absorbent i pertorbador que funciona amb precisió mil·limètrica, segons ha apuntat el jurat del premi, que està dotat amb 12.000 euros.
he intentat investigar els mecanismes del desig, no? Tota aquesta part que és cultural, que és apresa, però també passen per uns canals que són irracionals i que no controlem i que ens fan remenar la part més fosca, no?
La novel·la arribarà ara a les llibreries a finals del mes de març.
Per tant, enhorabona a la Clara Garalto per aquest Premi Anagrama de llibres. Amb això acabem. Nosaltres tornem, ja ho saben, demà al Punt de les Dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia Mercè Raga i tot el seu equip. Bona tarda.